life sounds like.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 16 de juliol del 2017. Matí de sol, matí de calor, matí esplèndid de diumenge. Això sí, xafogós. Matí que en bona part del país les temperatures pujaran, sobretot a l'interior, per bé que hem de dir que les comarques de Girona, segons ens explica el Ramon Bartolier, de seguida li preguntem, podria afluixar un palet respecte a ahir. Com cada dissabte i diumenge, aquesta hora és un dia que molts dels que ens escolteu podeu estar al cotxe en trànsit, desplaçant-vos per les carreteres del país, camí d'algun lloc o algun altre on passareu el cap de setmana o on arrencareu unes merescudes vacances i sou davant del volant amb la família o amb els amics a prop. Si no l'heu vist, avui és un bon dia, és un dia excel·lent per recuperar quan pugueu. I si no, a través de la televisió també el veureu, l'anunci que el Servei Català de Trànsit ha llançat com a campanya estival de lluita contra els accidents a la carretera i en forma de conscienciació. Sabeu que moltes vegades l'estratègia dels responsables de trànsit a Catalunya, també a Espanya i en d'altres països, ha estat fer una campanya, un spot molt agressiu, amb imatges molt dures, fins i tot en algun cas explícites del que implica que un cotxe tingui un accident i de les seves conseqüències. Doncs bé, en aquesta ocasió han optat per no ensenyar ni una sola imatge, ni escabrosa, ni de cap tipus. És una campanya senzillíssima i l'efecte és impressionant. Si no l'heu vist, us poso en situació. Si veu un cinema buit, amb totes les seves butaques, i entra una persona, en el cas que escoltarem és una àvia, a la pantalla es projecten les xifres de morts a les carreteres dels últims anys, només els números, on tots, jo crec que hi podem veure clarament un descens de la mortalitat. I passa això.
El 2015 a Catalunya va morir 261 persones en accidents de trànsit. I l'any passat, 231. Quina hauria de ser la xifra aquest any?
200.
I si jo et digués que només hi hauria 3 morts, què pensaries?
Bueno, bé.
I si et digués que són aquests 3 que veuràs en pantalla?
Hola, iaio, l'estimem?
Ai, no. Aquests no són els meus nens. 0-0.
Tots tenim família. A la carretera, víctimes 0. Generalitat de Catalunya.
És un spot impressionant. Impressionant. Ben pensat, excel·lentment executat, amb una idea fonamental, clara, senzilla al darrere, que també ens fa pensar a molts. Molts dels que treballem als mitjans de comunicació, igual que els responsables polítics que gestionen aquestes dades fredes. La intuïció és obvi que ens faria pensar que si el 2016 hi van haver-hi 30 morts menys a les carreteres que el 2015, és una evolució de xifres positiva. Però això no són matemàtiques. Això no és un compte de resultats d'una empresa. Això són persones. Ells, els seus noms, les seves històries, la seva família. I els familiars d'algú que ha mort a la carretera, no els parlis d'una rebaixa en l'accidentalitat ni en la mortalitat. A ells, no. L'impacte de la campanya és com aconseguir aquesta immensa empatia sense necessitar res més que una idea. I la idea és que quan parlem de la vida de les persones, no hi ha evolució positiva fins que arribarem al zero. O el que és el mateix, que no podem donar per acceptable que hi hagi ni un sol mort a les carreteres per accident de trànsit. És una idea simple, és una idea revolucionària, és impressionant. Des d'aquí, chapó pel Servei Català de Trànsit, per l'agència que l'ha creat i per qui ha tingut la idea. Avui, de fet, parlarem amb ells. Són les 8 i 4 minuts, això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I 5 minuts, la Mònica Folqueta, a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents aquest matí, Mònica?
Dels pròxims passos del nou govern cap a l'1 d'octubre. Demà passat, primera reunió del nou Consell Executiu amb la compra d'urnes damunt la taula. El conseller d'Interior, Joaquim Forn, assegurava ahir en aquest programa que els Mossos garantiran que es pugui votar amb tranquil·litat. També el Via Lliure, el conseller de Presidència i portaveu, Jordi Turull, deia que l'Estat no podrà frenar el referèndum encara que ho intenti per tots els mitjans.
I no hi ha dubte que ho intentarà. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, diu avui en una entrevista al Mundo que hi ha prou armes. Fa servir servir aquesta paraula, armes legals per impedir la consulta de l'1 d'octubre. També diu que l'independentisme ha entrat en un carreró sense sortida i que no creu que s'acabi aplicant l'article 155 de la Constitució perquè el referèndum no es farà.
A tot això, una part de Catalunya en Comú ha decidit superar l'ambigüitat. 200 membres del partit han signat un manifest on fan una crida a no participar en la votació de l'1 d'octubre. Un dels arguments és que no té legitimitat per representar la majoria. Entre els signants hi ha l'exlíder de Podem a Barcelona, Marc Bartomeu, o dirigents històrics d'Iniciativa com Eulàlia Vintró o Joan Boada.
I aquesta matinada arriba la setena temporada de Joc de Trons. L'últim episodi va deixar els seguidors amb la mel als llavis després que Sans anunciés al seu germà Jon Snow que havia arribat l'hora de la veritat. L'estrena serà a partir de les 3 de la matinada, tindrà 7 episodis, mentre que la vuitena i última en tindrà 6. Pel que fa als esports, els ulls posats sobre què, Xavi Rocamora?
Sobre Wimbledon. Aquest migdia, a les 3, Roger Federer i Marin Cilic disputen la final masculina. Ahir, Garbiñe Muguruza va guanyar la femenina i ho va fer amb contundència, derrotant Venus Williams per 7-5 i 6-0. També pendents de la cursa del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1, a les 2, Hamilton sortirà primer i Fernando Alonso últim, per la sanció per canvis en el seu McLaren. En natació, segona jornada dels Mundials de Budapest, Ona Carbonell, després de la plata aconseguida en l'individual tècnic de natació sincronitzada, disputa aquest matí la final de parelles amb Paula Ramírez. Això sí, serà complicat repetir medalla després de la cinquena posició a la ronda preliminar. Avui també comença la competició de waterpolo amb el debut de la selecció espanyola que jugarà contra Nova Zelanda.
I pel que fa al temps, Ramon Bartolí, què és el que ens espera en aquest matí de diumenge?
Doncs un diumenge molt tranquil, de sol, calor intens, arribarem a superar amb més facilitat els 35 graus a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Pla de Bages, també amb calor i xafogor a la zona de la costa. Les temperatures baixen una mica a la zona de l'Empordà. La tramuntana afluixarà fins a apareix a la tarda només 4 núvols a la zona del Pirineu.
Són les 8 i 7 minuts. Els nous consellers del govern ja treballen amb la vista fixada en l'1 d'octubre. El compromís amb el referèndum és total i absolut, ho han volgut deixar claríssim després de la destitució de Jordi Baiget, la sortida de Neus Munté, de Jordi Jané i de Meritxell Ruiz. Avui diversos diaris fan la cronologia d'aquesta crisi de govern que es va acabar de gestar dijous a la nit amb un sopar a la Casa dels Canonges. El nou govern es reunirà per primer cop dimarts, demà passat, amb la primera decisió espinosa sobre la taula, que és la compra de les urnes. Isabel García Pagán explica avui a La Vanguardia que difícilment dimarts es podria passar d'un anunci sense que hi hagi cap contracte o cap informe que el govern espanyol pugui recórrer. De totes formes, els nous consellers estan disposats a remengar-se, hem d'entendre que tots, ja que a partir d'ara les decisions, com ens deien, seran col·lectives. El nou portaveu i conseller de la presidència, Jordi Turull, deia ahir en aquest programa que no li tremolarà el pols si dimarts cal signar la compra d'urnes. Ni dimarts ni en cap de les decisions que vagin arribant, encara que això posi en perill el seu patrimoni.
Per mi qualsevol signatura de tot el que tingui a veure amb el doctor serà no un problema, sinó serà un honor. El patrimoni més important que tinc són les meves conviccions i la meva honestedat. Jo vull seguir mirant els ulls de les meves filles, que aquest tema no em fa por, sinó que poder viure aquest moment des d'aquest lloc és d'una il·lusió i una emoció que mai podré agrair.
Des de divendres ja sabem que una altra de les cares noves és la de Joaquim Forn, que assumeix una de les àrees més sensibles, i ahir ho vèiem a través de la premsa espanyola, de les que generen més dubtes de cara a l'1 d'octubre, és la Conselleria d'Interior, i veu poc probable el conseller Forn que l'Estat vulgui assumir el control dels Mossos. Assegura que el dia 1 d'octubre els agents garantiran que els catalans puguin votar amb tranquil·litat. També en parlava el Via Lliure.
Nosaltres el que volem i el que facilitarem és que la gent 1 d'octubre pugui anar a votar amb tota tranquil·litat i que els Mossos d'Esquadra facin la funció que fa qualsevol policia en qualsevol país del món quan hi ha unes eleccions, que és garantir la seguretat, que és garantir que la gent pugui anar a votar amb tranquil·litat.
Forn, que per cert no va descartar canvis al Departament d'Interior. De fet, un dels noms que en aquests moments s'han sortit més als mitjans de comunicació és Albert Batlle. Ahir li preguntàvem directament si el director dels Mossos, el director de la policia, seria cessat, com es pressuposa en alguns casos. Diu que ja es va reunir divendres al vespre i que és una decisió que ha de meditar i que quan la prengui ja ho comunicarà. La remodelació del govern també ha enfortit el vicepresident Oriol Junqueras, convertit en el conseller del referèndum de facto, assumint l'àrea de processos electorals. Junqueras va garantir ahir a la tarda que les urnes hi seran i va demanar als catalans que no caiguin en les provocacions del govern espanyol, receptant Serrano com el millor antídot contra les clavegueres de l'Estat.
L'excepcionalitat la posa l'Estat intentant impedir la democràcia. Per contra, nosaltres hem d'actuar amb la màxima normalitat, amb la màxima serenor, però també amb el màxim compromís a l'hora de mobilitzar-nos, a l'hora d'omplir les urnes. I a fe de Déu que les urnes hi seran.
L'Estat, però, continua decidit a impedir el referèndum. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, insisteix avui en una entrevista al diari El Mundo. Diu que hi ha mecanismes legals de sobres, de fet ell en diu armes legals, és interessant l'ús de determinades paraules, per aturar el referèndum. Entre aquestes armes, el famós article 155 de la Constitució o la llei de seguretat que li permetria prendre el control dels Mossos. Tot i així, Zoido creu que no caldrà arribar a aquest extrem, diu, perquè el procés ha entrat en un carreró sense sortida. El ministre Mesa es declara perplex. Diu que no entén per què la Generalitat va insistir tant a convocar la Junta de Seguretat a Catalunya ni per què en va fer un cavall de batalla del fet que els Mossos entressin al CITCO, que és el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat. És la principal victòria del ja exconseller d'Interior Jordi Jané. El ministre Zoido, però, troba incongruent voler reforçar els llaços en matèria de seguretat al mateix temps que s'inicia un procés de desconnexió. En aquest sentit, és interessant, perquè si fas, perquè fas, i si no fas, perquè no fas. Si es parla dels temes que preocupen a la gent i s'intenta treballar des del govern de la Generalitat, en aquest cas, per un tema clarament dins de les, dels més preocupants per la ciutadania, que és la seguretat, també està malament perquè no s'entén, és incongruent. Si no es fes, es diria el contrari. Bé, per cert, que en aquesta entrevista al Mundo, Zoido acusa Puigdemont d'autoritari. És una paraula que en aquests últims 2-3 dies hem sentit de forma reiterada a la boca dels dirigents populars. Tant que sembla que hagi entrat a formar part del seu argumentari, assenyalar Puigdemont com un president amb tics dictatorials. Ahir en vam tenir, de fet, diversos exemples a l'escola Miguel Ángel Blanco que va organitzar el PP a Bilbao. El mateix president Rajoy va fer una referència velada al franquisme.
No hay democracia sin respeto a la ley. Despojada de la ley, la democracia no es tal y deviene lisa y llanamente en totalitarismo. Y la deriva autoritaria que se está produciendo hoy por parte de algunos en Cataluña es algo que no había ocurrido en España desde hace décadas.
Rajoy, que per cert, aprofitant que era Bilbao, va animar Catalunya a seguir l'exemple del govern d'Euskadi.
Lo que el gobierno de la Generalitat pretende es el enfrentamiento. Eso es lo que no se debe hacer. Y lo que se está haciendo entre el gobierno de España y el gobierno vasco hoy es lo que se debe hacer. Construir juntos, cada uno en defensa de sus planteamientos, defendiendo los intereses generales de todos. Muchas gracias.
Tornant a l'autoritarisme, en Rajoy feia aquesta referència velada al franquisme sense citar-lo directament. Minuts abans passava una cosa que ha passat bastant desapercebuda als mitjans de comunicació i que em sembla un dels documents de l'última setmana. Xavier García Albiol no va tenir cap mania a afirmar que Puigdemont està fent més mal a Catalunya que, efectivament, al franquisme.
Estamos viviendo en Cataluña el peor momento de decadencia seguramente de los últimos 100 años. Durante el franquismo no teníamos la institución de la Generalitat, pero teníamos un presidente en el exilio que mantenía la dignidad de la institución. En estos momentos, lamentablemente, tenemos institución, pero no tenemos un presidente digno.
El moment de més decadència dels últims 100 anys. La referència que fa el Biol diu, a veure, amb el franquisme no hi havia Generalitat, però almenys hi havia un president a l'exili. És una barbaritat, també és veritat que ens hi té força acostumats, però és una barbaritat d'aquelles que quan planteges quins límits es poden superar en el debat polític, és evident que el límit que hem superat en molts casos, sentint a parlar no només de franquisme, sinó de nazisme, de qualsevol forma d'autoritarisme, s'han traspassat àmpliament. En aquest cas, fer la referència, és que aquesta frase, que no saps com s'acabarà, a la Generalitat no hi era, però què? O sigui, quina cosa millor hi ha? O sigui, què era millor exactament durant el franquisme que en l'actualitat pel que fa al govern de Catalunya? Bé, fins i tot en algun moment va aparèixer l'ombra del nazisme. Va ser amb aquella fórmula que sovint hem sentit per parlar del nazisme sense dir la paraula, que és allò de la pitjor Europa de les últimes dècades. Ahir era Javier Maroto qui ho deia.
Yo creo que es bueno para todos que coincidamos. Es verdad que a veces es complicado y que las coincidencias se han de construir, pero estamos muy contentos que tanto Pablo como Ada como Xavi hayan llegado a la postura que desde Podem hemos defendido...
Aquest, evidentment, no és Javier Maroto, és el líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin. Si el recuperem, podrem sentir-lo mentrestant. Després de l'ambigüitat al voltant del referèndum, ara, precisament, parlant de la zona dels comuns, ara podem escoltar a Javier Maroto, que és el document que volíem sentir.
La receta del dame a mí para quitarle al vecino es vieja, es antigua, es egoísta, no es solidaria y huele a la peor Europa que tuvimos hace mucho tiempo.
I mentrestant, deia, després de l'ambigüitat al voltant del referèndum, ara una part de Catalunya en Comú sembla que comença a deixar més clar el seu posicionament. 200 membres del partit de Catalunya en Comú han signat un manifest on fan una crida a no participar a la votació de l'1 d'octubre. Un dels arguments és que no té legitimitat per representar la majoria. Entre els signants hi ha l'exlíder de Podem a Barcelona, Marc Bartomeu, o dirigents històrics d'Iniciativa com ara Eulàlia Vintró, José Luis López Bulla o Joan Boada.
Sota el títol de l'UO, no hi anirem. El manifest el van redactar l'última setmana de juny, es va presentar de fet a la reunió en què el partit havia de debatre la seva posició sobre el referèndum el 8 de juliol. Els signants del manifest asseguren que el seu és el sentiment majoritari que respira a molts barris populars on en Comú Podem va guanyar les últimes eleccions.
Efectivament, hi ha aquesta part del partit que ja s'ha posicionat a fer una crida a no participar a la votació de l'1 d'octubre. De la seva banda, Albano Dante Fachin, qui escoltàvem ara, aplaudia que tant Ada Colau com Pablo Iglesias ara sí s'apropin a la tesi de Podem sobre l'1 d'octubre.
Yo creo que es bueno para todos que coincidamos. Es verdad que a veces es complicado y que las coincidencias se han de construir, pero estamos muy contentos que tanto Pablo como Ada como Xavi hayan llegado a la postura que desde Podem hemos defendido desde hace semanas.
El secretari general de Podem a Catalunya creu que precisament aquesta postura més reactiva d'Iniciativa evidencia que entre els comuns hi ha menys estabilitat que a Podem. I qui creu que pot treure rendiment d'aquesta indefinició és Miquel Iceta, que vol guanyar terreny captant els moderats del PDeCAT i els desencantats de Ciutadans i dels comuns. És el primer missatge que va llançar després de ser proclamat oficialment com a candidat del PSC a la presidència de la Generalitat. Va ser en un acte al costat de Pedro Sánchez a Catalunya i davant de més de 2.000 persones, en concret al Palau de Congressos. El va seguir la Sílvia Solana. Sílvia, bon dia.
Bon dia. Un cop llegits els resultats i sense arribar, l'Iceta va fer una entrada triomfal amb abraçades al seu equip i antigues primeres espases socialistes, com l'expresident José Montilla. El primer hola va anar dirigit al recent canvi de govern.
Ara que Convergència els hi sobren els moderats, nosaltres els convidem a que vinguin a nosaltres a fer l'acord i el canvi. Perquè el veritable patriotisme no és portar el país al precipici. El veritable patriotisme és trobar les millors solucions. I per tant, els convidem, com allà s'obren, que vinguin a treballar amb nosaltres a construir un gran país.
Va col·locar el PSC com el garant del diàleg i l'únic capaç de desfer el que no va parar d'anomenar laberint i va reclamar eleccions.
Els que vulguin entretenir-se amb simulacres, allà ells. Nosaltres anem per feina. I quan votem ho farem de veritat, amb garanties de veritat, sabent que en democràcia la garantia és el respecte de la llei.
En més d'un moment va treure la seva vessant més divertida, com quan es va citar a ell mateix.
Que no cejes en tu empeño de conseguir el cambio en España. Sí, Pedro, te lo vuelvo a pedir, líbranos de ellos cuanto antes.
Iceta va intervenir després d'un Pedro Sánchez molt més ortodox que va defensar com a única solució la reforma de la Constitució per una Espanya federal.
La España nación de naciones, sí, la España nación de naciones va a llegar. El centralismo es el pasado y el federalismo que defendemos los socialistas catalanes y los socialistas españoles es la garantía de que vamos a forjar un futuro común para Cataluña y el conjunto de España.
Adreçant-se a Rajoy, Sánchez va repetir-li que amb lleis no n'hi ha prou, que cal política.
I qui encara va pujar més el to contra la remodelació del govern de Puigdemont va ser el primer secretari a Barcelona, Jaume Collboni. Ho va fer amb aquesta comparació una mica passada de rosca.
Hem passat a tenir un govern independentista a un govern d'ayatolàs. Perquè el que ara tenim és un govern d'ayatolàs. Un govern d'ayatolàs que han de tenir fe i fins i tot la capacitat d'immolar-se per la seva fe. Doncs molt bé, que ells i la seva fe es facin a un costat i ens deixin a la resta. Nosaltres no volem immolar ningú i nosaltres no volem immolar el país.
Collboni que va afegir que els socialistes són els representants del catalanisme polític genuí del que suma. Unes declaracions, les dels socialistes, que no va agradar gens ni mica al president de l'ANC, Jordi Sánchez, que va demanar a Miquel Iceta i Pedro Sánchez que no actuïn com a dèspotes il·lustrats intentant evitar el referèndum. Són declaracions a Europa Press.
Qui pretengui arribar a acords evitant el referèndum la democràcia els hi passarà per sobre. Que sigui el dia 2 d'octubre, que el govern d'Espanya, que el govern de Catalunya, que l'oposició espanyola i que l'oposició catalana seguin en una taula a gestionar el mandat de les urnes que haurà sortit el 2 d'octubre. Qui ho vulgui fer abans actuarà com un dèspota il·lustrat, actuar interpretant què vol el poble sense escoltar el poble.
10 minuts i 8:45 del matí. Avui hi ha una part de la premsa espanyola que entra en curtcircuit parlant de Venezuela. Avui, em dedica a Venezuela, hi ha un referèndum, una consulta popular que ha convocat no el govern, sinó l'oposició de Nicolás Maduro. De fet, és una forma de combatre el govern chavista. Dic que és un curtcircuit perquè avui hi ha diaris com La Razón que tenim acostumats a sentir crítiques al concepte referèndum i que avui l'aplaudeixen. Venezuela grita libertat, diu a la portada del diari. A l'ABC gairebé calca el titular al seu editorial: Venezuela clama por la libertad. El cas és que l'oposició l'ha convocat per mostrar el seu rebuig a l'Assemblea Nacional Constituent de Maduro, que s'ha de votar d'aquí a 15 dies. Un projecte, diuen els opositors, per consolidar una dictadura, la defineixen així al país. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 a l'Amèrica Llatina, Pau Ramírez, bon dia.
Bon dia. L'oposició, que controla el Parlament, ha habilitat més de 2.000 punts de participació dins del país, on més de 80.000 voluntaris s'encarregaran de la consulta, tot i que el govern ja ha declarat que no té cap validesa legal. El president Nicolás Maduro va demanar ahir als opositors que realitzin el seu plebiscit en pau.
Si quiere que sea legal, tiene que convocarla con el poder electoral, de acuerdo a la ley. Si lo que quieren es hacer un pronunciamiento político, bueno, háganlo. Solo digo que lo hagan en paz. Yo llamo a todos los venezolanos a que mañana participen en los eventos políticos que están convocados pacíficamente.
Al mateix temps, el govern ha promogut per avui un simulacre de la votació de l'Assemblea Nacional Constituent per tal d'assejar la votació del proper 30 de juliol, on s'escollirà els encarregats de redactar una nova carta magna.
Falten 8 minuts per arribar a 8:45 del matí. És una de les notícies del dia. Avui torna Joc de Trons. Aquesta matinada arriba la 7a temporada. Des del principi de la sèrie hem sentit mil i una vegades això.
Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming.
Winter is coming.
But now winter is truly coming.
Winter is coming.
Winter is coming.
Winter is coming.
We both know that winter is coming.
And winter is coming!
Winter is coming, per tant, ara sí que ho podem dir, l'amenaça, l'hivern ja és aquí, ja s'ha fet realitat. L'últim episodi va deixar els seguidors amb la mel als llavis, després que Sansa anunciés al seu germà Jon Snow que havia arribat l'hora de la veritat. Així s'acabava una de les últimes escenes.
Winter is here.
Amb aquest Winter is Here, l'hivern ja és aquí, comença la gran guerra entre els tres bàndols principals, els Targaryen, els Stark i els Lannister. Aquest és un dels tràilers que hem pogut sentir en les últimes setmanes. Encara hi ha personatges que no han definit a qui seran lleials i que poden tenir un paper determinant al final de la sèrie. De moment els seguidors ja tenen una bona colla de teories i d'especulacions sobre què passarà. L'actor Peter Dinklage, que fa el personatge de Tyrion Lannister, defensa que la sèrie arribi al final. En una entrevista al Món a RAC1, Dinklage va explicar que, tot i l'èxit, no creu que s'hagi d'allargar la sèrie sense necessitat.
Crec que això és el que hauria de fer tothom, no seguir amb una cosa només perquè et fa guanyar diners. Aquesta mai hauria de ser la màxima. És clar que l'economia mundial es regeix per aquesta norma, però en l'àmbit creatiu no s'ha de continuar en projecte perquè generi molts ingressos. És millor posar-hi fi. Els llibres tenen un final, les pel·lícules tenen un final, les sèries també.
La d'aquesta matinada és a l'inici de la penúltima temporada, molt més curta, per cert, 7 episodis, més llargs, això sí, de l'habitual. La 8a i última en tindrà 6. Aquest primer episodi de la 7a temporada s'emet, com deia, aquesta matinada a les 3 en punt a HBO i a Movistar Plus. Es farà al mateix temps que als Estats Units en versió original subtitulada. Per cert, recordeu que a partir de les 11 parlarem d'aquesta nova temporada amb els Pantalleros, amb el Blai Morell, amb el Toni García, amb l'Òscar Broc, i atenció al premi que tenim i que hi hem penjat a les xarxes, perquè hi ha un tron que literalment busca propietari. En aquest cas tenim una reproducció a l'estudi que serà per algun dels oients del Via Lliure. 5 minuts i 8:45. Garbiñe Muguruza ha guanyat el seu primer Wimbledon després de derrotar amb contundència la nord-americana Venus Williams. És el segon gran slam de Muguruza que arriba un any després de guanyar a Roland Garros. A Xavi Rocamora.
Fins ara Conchita Martínez era l'única espanyola que havia guanyat Wimbledon i ahir era a la graderia, veient com la tenista que ara entrena seguia els seus passos. Muguruza, amb només 23 anys, aconseguia derrotar Venus Williams, que en té 37, i segellava un torneig pràcticament perfecte. En el camí havia deixat fora la número 1 del món, Angelique Kerber, contra qui ha perdut l'únic set del torneig, i havia accedit a la final derrotant Rybarikova per un doble 6-1. Aquell dia només va trigar 1 hora i 5 minuts en guanyar, i ahir li van caler només 10 minuts més per desfer-se de Venus Williams per 7-5 i 6-0. En el partit, un joc clau. El primer set, amb avantatge per Williams, 5-4 i dues pilotes a 7 per la nord-americana, Muguruza va ser capaç de remuntar-les i de guanyar els 8 jocs següents fins la victòria final. Muguruza parlava després del partit a Movistar Plus i acceptava haver passat nervis a l'inici del partit.
En el calentamiento, no te voy a mentir, te lo juro, cuando entro en la pista en el calentamiento estaba como que... Y luego, una vez que me he puesto a jugar, ya como que... Como es lo que sé hacer, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero ha sido al principio. Me encanta jugar en la central, creo que ha habido un ambientazo y además... És on me vengo arriba i donde ojalá siempre jugase así.
Nervis inicials i alegria final.
Pues muy contenta, ¿no? Tú mismo lo has dicho que hace 2 años perdí en la final. Significa mucho para mí volver y encima ganar a otra Williams, ¿no? Que es una de las mejores jugadoras en hierba. He salido contenta y orgullosa de cómo he jugado porque una final nunca es fácil y luego el segundo set creo que he jugado muy bien. Así que, campeona de Wimbledon.
Això mateix. Recordava, doncs, la seva primera final a Wimbledon fa 2 anys, quan va perdre contra l'altra de les germanes Williams, Serena, que després d'aquell títol va vaticinar que algun dia Garbiñe Muguruza guanyaria el torneig. Aquelles paraules, de fet, formen part de l'anecdotari de la victòria d'ahir de Muguruza, anècdotes i coincidències que avui repassa en el seu article a La Vanguardia la Marta Mateo. Explica que hi havia senyals per totes bandes que Muguruza havia de guanyar ahir el partit. Primera coincidència. L'altra espanyola, campiona de l'All England Club, Conchita Martínez, ara entrenadora, com deien, de Garbiñe, va derrotar a la final del 94 la veterana Martina Navratilova, que, com Venus, també tenia 37 anys. A més, Conchita ja havia superat Navratilova setmanes abans al torneig de Roma, com aquell any, o com aquest any, Muguruza s'ha desfet també de Williams al mateix torneig. Aquest fet va portar a pensar Conchita Martínez, com explica ella mateixa, que Muguruza guanyaria l'edició d'enguany de Wimbledon. Una victòria que, per cert, va arribar amb suspens. Una pilota que va botar fora, ho va veure Muguruza, i va demanar l'ull de falcó que va acabar-li donant la raó.
De fet, avui passa una d'aquelles coses que succeeix a poques ocasions, que les portades dels diaris coincideixen, vull dir, diaris esportius i diaris generalistes.
Dels esportius, només a l'esport, no ocupa el tema central. En canvi, Mundo Deportivo portava doble en foto de Muguruza agenollada després de guanyar i un Déu salvi la reina, també en aquest sentit l'esportiu, que titula The Crown, o el diari AS, la reina de Wimbledon, però també es portava a La Vanguardia, el periòdico, el País, entre d'altres diaris.
És clarament una de les estrelles emergents del tennis mundial, Garbiñe Muguruza, aquesta veneçolana que fa molts anys que viu a l'estat espanyol i que entrena a la ciutat de Barcelona. I avui, precisament, hi ha la final masculina de Wimbledon amb un altre monstre, que és Roger Federer, que cada cop que el donem per mort, reivindica. Ha tornat a arribar una final de Gran Slam.
La jugarà contra Marin Cilic a les 3 de la tarda. De guanyar seria el seu 8è Wimbledon, cosa que no ha fet ningú abans, guanyar 8 vegades aquest torneig. Federer ha arribat a l'11a final del Gran Slam britànic i si guanya aquesta final pujarà fins la tercera posició del rànquing ATP.
1:02. Ha mort un home en un accident entre una grua i un cotxe a la C-25 a Aguilar de Segarra, al Bages.
L'accident va passar ahir a la tarda i la víctima mortal és un veí de Manresa de 42 anys que era un dels ocupants del cotxe. El vehicle estava aturat al voral per una avaria quan una grua que circulava per la carretera hi va xocar. 3 persones més van quedar ferides, una d'elles han estat greu. Les causes de l'accident encara s'investiguen. El sinistre va provocar retencions a la C-25 en sentit Lleida durant tota la tarda.
Per altra banda, Trànsit creu que l'augment dels morts entre els motoristes és perquè hi ha més més mobilitat i conductes més temeràries. Aquest any han mort 24 motoristes a Catalunya, 11 més que l'any passat. Una tercera part han mort a les carreteres de Lleida. Davant d'aquestes dades, el Servei Català de Trànsit ha fet una crida al col·lectiu perquè extremi les seves precaucions.
També demana a la resta de conductors que respectin els motoristes i que siguin conscients que són més fràgils, ho explica la cap dels Serveis Territorials de Trànsit de Lleida, Maria Trilla.
Una crida sobretot a la precaució i sobretot a evitar conductes de risc i també, és a dir, parlem sempre de la responsabilitat compartida, és a dir, que la resta d'usuaris, els dels conductors, doncs que siguin respectuosos i que també ajudin a protegir els motoristes, que finalment són els més vulnerables.
Segons Trilla, encara estan estudiant si hi ha més causes de l'augment de la mortalitat, però una que està molt clara és l'augment de la mobilitat. Circulen més vehicles i, per tant, hi ha més accidents. Un altre dels perills més greus són les sortides de via dels motoristes.
Per acabar amb la mortalitat a les carreteres i conscienciar la gent que no hi pot haver víctimes, el Servei Català de Trànsit ha llançat una campanya, la que us explicàvem fa escassament mitja hora, que apel·la a les emocions. A diferència d'altres campanyes amb el mateix objectiu, en aquesta no hi veureu imatges dures, ni accidents, ni morts. Si no l'heu vist, l'escoltem perquè us en feu una idea.
El 2015 a Catalunya va morir 261 persones en accidents de trànsit. I l'any passat, 231. Quina hauria de ser la xifra aquest any?
No sé, uns 200...
I si fossin 3, què et semblaria?
Al·lucinant.
I si fossin aquests 3?
Vols que li donem una abraçada al Titi?
Qui són?
El meu amor,
els dos fills. Una abraçada tots junts!
Quina creus que hauria de ser la xifra?
Zero. Zero, zero.
Tots tenim família.
És una campanya del tot impactant, apareixen diversos testimonis com el que acabem de sentir. Avui en parlarem al Via Lliure amb la Neus Sala, la creadora d'aquesta campanya del Servei Català de Trànsit. Passa un minut de 8:45. L'Ajuntament de Pamplona ha confirmat una agressió sexual a una menor durant els Sanfermines, tot i que el consistori no ha donat més detalls per protegir la víctima i per no interferir en la investigació policial. Durant les festes, aquest any s'han presentat 14 denúncies en total, dues menys que l'any passat.
D'aquestes 14, dues són denúncies per agressions sexuals. Això vol dir 3 menys que l'any passat, i les altres 12 són per abusos consistents en tocaments, en aquest cas una denúncia més que el 2016. Segons les dades que ha facilitat l'Ajuntament de Pamplona, s'han detingut 11 homes per la seva presumpta relació amb les diverses agressions.
L'incendi que aquest cap de setmana ha afectat la zona del Voló a la Catalunya Nord ha cremat finalment 190 hectàrees de terreny forestal al peu del massís de l'Albera. El foc va quedar controlat ahir al migdia, però els bombers es mantenen alerta per evitar que revifi. L'incendi es va declarar divendres per causes que encara es desconeixen i va avançar amb molta rapidesa a causa del fort vent. La matinada de dissabte es va haver de tallar l'autopista i la carretera D900 en el tram de frontera. Gairebé 400 efectius s'han mobilitzat en les tasques d'extinció. I una de les imatges d'ahir ens la deixa un avió, en aquest cas al seu interior, a l'aeroport de Barcelona. Un grup de passatgers impedint que un vol cap a Dakar s'enlairi amb un deportat a bord. Els passatgers protestaven perquè dins l'avió hi havia un home emmanillat i custodiat per dos policies de paisà. L'home, d'origen subsaharià, cridava per denunciar la seva situació. Finalment, es va optar per desallotjar tot el passatge i l'avió de la companyia Vueling es va enlairar 4 hores més tard del previst sense les 11 persones que havien protestat a bord denunciades per desordre públic i per posar en risc la seguretat. L'incident també ha afectat el vol de tornada a Barcelona, que sortirà aquest matí. Passen 3 minuts de 8:45. Dos anys de presó pel mosso que va colpejar un jove a les protestes de Can Vies d'ara fa 2 anys. El jove va quedar ferit al cap quan protestava pel desallotjament d'aquest centre Ocupa de Barcelona. Ara fa, 3 anys, l'Audiència Nacional també condemna el mosso a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de lesions. A més, haurà d'indemnitzar la víctima amb 4.500 euros pels efectes morals. La gent té 12 anys d'experiència a la unitat d'antiavalots dels Mossos. I 3 detinguts per robar diners i objectes d'un cotxe per valor de 25.000 euros a Barcelona.
El cotxe era de gamma alta i estava aparcat a la zona de la platja Nova Icària. Els lladres es van emportar una caixa forta amb 18.700 euros, un ordinador, telèfons mòbils, un GPS, roba de marca i objectes personals. Una patrulla ho va observar i va detenir les tres persones. Els individus van reconèixer els fets i la Guàrdia Urbana va obrir diligències penals. Se'ls denuncia per un presumpte delicte de robatori amb força.
I detingut el treballador d'un supermercat que estafava la gent gran, el robava les dades de la targeta.
L'home espiava les dades dels clients del comerç i les passava a la seva parella, que les feia servir per comprar per internet. Amb aquest mètode van arribar a robar més de 6.000 euros i, de fet, a casa seva hi van trobar productes electrònics, roba, sabates i complements que havien comprat amb les dades robades. Els Mossos els han arrestat tots dos i, tot i que han quedat en llibertat amb càrrecs, la investigació continua oberta.
La taxa turística ha suposat uns ingressos de 48 milions d'euros al 2016, que és un 9% més que l'any anterior. El conseller d'Empresa i de Coneixement, Santi Vila, va avançar la xifra durant la signatura de la millora de la carretera que va del port de la Selva a Sant Pere de Rodes, una obra que es financia parcialment amb aquesta taxa i que permetrà millorar l'accés al monestir.
La taxa turística l'any passat va suposar a Catalunya un import de l'entorn d'uns 48 milions d'euros. Un 9% més que l'any passat, que fa dos anys. Això vol dir que té un paper molt important. I posats a fer patriotisme empordanès i gironí, després de Barcelona ciutat, la Costa Brava és qui més aporta la taxa turística.
Actuacions com la de Sant Pere de Rodes, segons Vila, serveixen per visualitzar el retorn positiu que té pel territori i l'aplicació d'aquesta taxa. I a Egipte, el detingut per haver assassinat amb un ganivet dues alemanyes a una platja del Mar Roig és un home de 27 anys sense feina, sense antecedents penals ni afiliació política.
Segons les investigacions, l'home va viatjar a Ugarda dijous passat, un dia abans del doble assassinat, i va accedir a la platja de l'hotel on es va cometre el crim nedant des d'una platja pública propera. Va matar les dues dones alemanyes i va ferir quatre estrangeres de qui encara no se'n sap la nacionalitat.
Sant Pol de Mar és el primer poble de Catalunya amb gossos socorristes. El municipi està decidit a evitar que els banyistes s'ofeguin a la platja i per això durant aquest cap de setmana posa en marxa una prova pilot en què un equip de gossos de rescat ajuda els socorristes.
A partir de les 11 del matí, el grup de rescat aquàtic Caní vigilarà la platja de les barques de Sant Pol. És l'únic grup operatiu de socorristes amb gossos de tot Catalunya. De fet, aquests equips són molt habituals a Itàlia o França, però poc coneguts a casa nostra. El cap operatiu del grup de rescat aquàtic Caní, Ramsès Martín, explica el motiu.
Les normatives municipals d'ús de platges prohibeixen l'accés a gossos. Em permeten l'accés als gossos pigall. Nosaltres el que pretenem és doncs, que coneguin doncs, que igual que entren els gossos pigall hi han d'entrar gossos destinats al treball en salvament. És bàsicament doncs, fer canvis a les normatives.
Martí explica que els gossos són companys ideals pels socorristes. Són més ràpids, tenen més força, aporten seguretat i es cansen menys. L'objectiu, si la prova funciona, és que l'any que ve puguin formar part dels equips de socorristes habituals.
Passant 7 minuts de 8:45 del matí, Bus Ràpid és el nom de la nova xarxa d'autobusos interurbans a Catalunya. Entrarà en servei l'any que ve. Són 15 línies d'autobús. L'objectiu, agilitzar els transbordaments entre d'altres mitjans de transport. El primer servei que es posarà en marxa serà la connexió entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat. Serà un carril bus que connectarà tren i metro. Ho ha anunciat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que és optimista, diu, a l'hora de preveure els viatges de l'ATM.
Ens havíem plantejat de, en l'ATM de Barcelona, d'arribar a 1.000 milions de viatges l'any 2020. Estem en condicions d'avançar dos anys, arribar a aquests 1.000 milions de viatges l'any 2018, finals del 2018, com a molt, principis del 2019.
En plana cultural, el 2020 obrirà portes al nou Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al monestir de la ciutat. Comptarà amb un fons de 400 obres de pintura catalana dels segles XIX i XX de la col·lecció de la baronessa que ella cedeix de forma gratuïta. Hi ha veritables joies, com la Catedral dels Pobres de Joaquim Mir o Interior a l'aire lliure de Ramon Casas. Així, Carmen Cervera descarta definitivament l'opció de muntar el museu a Barcelona. Bàrbara Julve, bon dia.
Hola, bon dia. Després de mesos de negociacions, l'Ajuntament ha arribat a un acord. Ara es redactarà el projecte executiu. L'edifici de nova construcció enllaçarà amb la primera planta del monestir. S'hi farà una inversió de 6 milions d'euros que de moment assumirà l'Ajuntament. L'alcalde de Sant Feliu, Carles Mota, explica la importància que tindrà pel municipi.
És un gran dia avui per Sant Feliu de Guíxols. Crec que és un dia històric que marca un abans i un després en la ciutat, no només amb el seu model cultural també, sinó que ara en parlàvem de que la transformació que pot fer el Museu Thyssen a la ciutat en la seva oferta, sobretot turística i econòmica, crec que és de tots paleses.
La col·lecció comptarà amb 130 quadres i hi haurà exposicions temporals amb unes 40 obres. També tindrà quadres de la col·lecció Santiago Rossinyol, Urgell o Ramon Martí. La baronessa descarta fer-lo a Barcelona perquè diu que ja no li interessa.
Això Sant Feliu de Guíxols, a comarques gironines, i a Lleida, moments de tensió al museu durant una mobilització sorpresa de membres de la plataforma Sigena Sí. Els manifestants van irrompre al Museu de Lleida per reivindicar l'entrega de les 44 peces del monestir aragonès que són en aquest equipament. Van intentar desplegar una pancarta i van començar a ballar i a cantar l'himne del col·lectiu. Els responsables del museu van considerar que molestaven la resta de visitants i el vigilant els va convidar a marxar. Hi va haver de fer empentes, algun insult, però finalment l'incident no va anar més.
Entre els membres de la plataforma també hi havia l'alcalde de Vilanova de Sitxena, Alfonso Salillas. El conseller de Cultura, Lluís Puig, s'hi va referir en una piulada.
Que un grup de persones de Sixena, amb alcalde inclòs, vagin a provocar a l'interior del Museu de Lleida, sols demostra qui té la raó.
La plataforma ja va organitzar un acte similar el 17 de juny al MNAC, però en aquella ocasió els participants no arribaven a la desena i no hi va haver cap topada amb els responsables de l'equipament.
5 minuts i 3 quarts de nou, atenció fans de Disney, perquè la febre per convertir els grans hits d'animació en pel·lícules d'imatge real no s'atura. Un d'ells serà aquest.
Jo crec que la part més important...
Yo oía una vez hablar y hasta recitar y sé que agua con ojos veis, pero nunca vi ni espero ver.
Això és Dumbo. Tindrà una versió en imatge real que dirigirà Tim Burton i que protagonitzaran Eva Green, Colin Farrell i Danny DeVito.
És un dels projectes que s'ha donat a conèixer a la convenció que Disney està celebrant aquests dies a la localitat californiana d'Anaheim per tal de compartir amb tots els seus seguidors les novetats sobre futurs projectes ja coneguts i d'altres altres dels quals encara no se n'ha parlat. A banda del projecte, un petit reportatge sobre el rodatge del 8è episodi de Star Wars i de reunir a l'escenari gran part de l'extens repartiment de les dues darreres parts dels Venjadors, també s'ha sabut que Will Smith serà l'encarregat d'interpretar el geni a la versió d'imatge real d'Aladdin i s'han pogut veure també les primeres imatges de la versió real en imatge real de Rei León i la seqüela de Mary Poppins que ha protagonitzat Emily Blunt i de la qual s'ha fet públic que la història tindrà lloc algunes dècades després de l'original.
Déu-n'hi-do, ahir es feia aquesta convenció per molts seguidors amb alguns d'aquests noms. La Dèria ja, que després de fer el Llibre de la Selva ha entrat a Disney per recuperar tots els seus clàssics i fer-los en carn i ossos. 3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Rafa Mora, bon dia de nou.
Bon dia.
Fa uns minuts parlàvem de la que possiblement hagi estat una de les notícies més importants a nivell esportiu del cap de setmana, la victòria de Garbiñe Muguruza ahir a Wimbledon. Repassem ara la resta de l'actualitat esportiva, començant també per un altre destacat triomf, que és la medalla de plata d'Ona Carbonell en natació sincronitzada al Mundial.
Va ser en la competició individual dels Mundials de Budapest. D'aquest matí disputa una altra final, la de parelles tècnic amb Paula Ramírez, però ho tindrà complicat per repetir medalla perquè a la ronda preliminar va acabar en cinquena posició. D'altra banda, avui també comença la competició de waterpolo i debuta la selecció espanyola que opta al podi. A les 12:10 Espanya jugarà contra Nova Zelanda.
I aquest migdia es disputa el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1, en aquest cas amb Lewis Hamilton sortint primer.
Per davant de Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel, Carlos Sainz sortirà 13è, Fernando Alonso ho farà en última posició per culpa de la sanció que li ha imposat la FIA pels canvis al seu monoplaça. La cursa comença a les 2 del migdia.
I una altra de les informacions que ens han deixat, de pedra de les últimes jornades és els límits, de Kilian Jornet, que ahir va guanyar una cursa, és que és molt gros, corrent 140 quilòmetres amb l'espatlla dislocada.
Sí, sí, que fa un mes i mig de la doble pujada a l'Everest,
sí.
Més o menys, no?
Sí, sí.
Doncs mira, un mes i mig més tard és un altre cop notícia per una altra de les seves bestieses. L'ultrafondista es va imposar a la Hard Rock 100. És una cursa de 160 quilòmetres que es disputa als Estats Units. És una cursa, a més de prestigi. Doncs bé, ell, el quilòmetre 20 de cursa, 21 per ser exactes, es disloca l'espatlla. Aleshores, durant un tram d'aquesta cursa, intenta fer el que pot sense moure massa el braç per poder córrer fins al primer punt d'avituallament que es troba, que és allà on li fan cabestrell, li posen cabestrell i corre aquests 140 quilòmetres de cursa amb cabestrell i amb l'espatlla dislocada.
O sigui, amb l'espatlla dislocada són 140 quilòmetres corrent.
I guanya.
O sigui, al principi de la cursa, principi per dir alguna cosa, perquè n'havia corregut dia de 20 quilòmetres.
Mitja marató havia fet.
Exacte, havia fet mitja marató i quedaven només 140. I va guanyar.
Va guanyar traient-li 20 minuts al segon amb un temps final de 24 hores i mitja. Jornet, ahir sí, pensava que no aconseguiria acabar la cursa.
A veure si sentim el client Jornet.
No pensava que podria acabar, perquè al principi em feia mal. Després he millorat, però amb la tormenta ha començat a ser més dolorós. I sí, no ha estat fàcil. No estava del tot segur.
Com diu un oient, és un extraterrestre, o sigui, és ET.
És increïble.
És ET.
Li feia mal, diu.
No, clar, li havia sortit de lloc l'espatlla i no li havia de fer mal. 140 quilòmetres corrent, les imatges són increïbles, eh? No sé com li van fer, com el van deixar immobilitzat, però clar, és que imagineu córrer, 100 metres amb l'espatlla dislocada, 140 quilòmetres i guanyar la cursa. Jo crec que és... A mi em passa a vegades amb esportistes d'aquest nivell que em fa riure al final.
Sí, no, és que és això.
Perquè és tan exagerat.
És
tan increïble que penses és que no, ha de ser una broma. Bé, en fi, per altra banda, recordeu que continua en marxa el Tour de França, avui 15a etapa. Per cert, quan falta perquè s'acabi una setmana?
Acaba diumenge que ve.
Diumenge que ve.
Sí.
Chris Froome lluint un altre cop el mallot groc de líder.
El va recuperar en l'etapa d'ahir, acabava amb mig quilòmetre dur, perquè era pendents de 10%, i ell va aprofitar-ho per escapar-se del fins ara líder. Ara té 20 segons d'avantatge, i l'etapa d'avui pot ser important. Hi ha dos ports de primera categoria, l'últim dels quals és a 30 quilòmetres de l'arribada. Ara mateix, doncs, el britànic encapçalant aquesta general amb 18 segons sobre Aru i 23 sobre Bardet.
I per acabar, tenim alguna novetat de fitxatges, de Mercato, res tot tranquil, res. Però avui el Barça entrena, no?
Sí, s'entrena aquest matí. Aquests últims dies, preparant-se per la gira nord-americana, dimecres marxen.
Marxen dimecres.
Sí.
I això vol dir que el cap de setmana que ve ja hi ha el primer partit de pretemporada?
Mira, dissabte, la matinada de dissabte, diumenge, sí. El Barça juga contra la Juve el primer partit.
I llavors ja ve el Madrid?
Entremig el Manchester United dimecres i dissabte següent el Real Madrid.
Quina gira, tu.
Sí. Això sí, amb tots els bons. El Barça té tota la plantilla, pràcticament. Només li falten tres jugadors, que són els que han jugat la Copa Confederacions. Ter Stegen, André Gómez i l'últim en arribar, el que van presentar ara fa pocs dies, Semedo, de fet fa dos dies només, i són els únics tres que falten per incorporar-se. A més, Semedo s'incorpora a la gira, a diferència dels altres jugadors que han disputat aquesta competició.
I d'altra banda, l'altre nom...
Paulinho, Paulinho...
No, és que avui a la portada del diari Esport, que dèiem, sí que hi ha Garbiño Muguruza, però a dalt,
sí.
Es parla de Paulinho i de Berratti. Sabem alguna cosa de...
De Paulinho, el que sí que sabem és que ahir va jugar un partit amb el seu equip,
sí.
Amb el Guangzhou, va jugar els 90 minuts, va guanyar, per cert, l'equip xinès, de Paulinho, perquè jugava contra l'equip xinès, va jugar els 90 minuts.
Si juguen a la Lliga Xinesa, el més normal
és que... Ara he dit que era absurd el que estava dient. Aleshores, va guanyar el... Era per no repetir Guangzhou, perquè... Mira... En tot cas, va jugar els 90 minuts, victòria 2-1, i veurem què passa amb Paulinho.
Veurem.
Estem molt pendents de la Lliga Xinesa aquests dies.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Gràcies, Recomana.
Fins ara.
Ah, per cert, no te'n vagis un moment, Recomana. Pot ser que avui agafis una mica de vacances o no?
De vacances, unes hores.
Unes hores de vacances.
Demà.
Ah, demà tornes a...
Sí, demà vinc.
Ja, per treballar. Però el cap de setmana que ve ja no et sentirem.
No, això sí que no.
Com diuen allò, t'agraeixo els serveis prestats,
Ja, moltes gràcies.
Ja ens veurem perquè la ràdio...
A les 10 torno, però,
Sí, home, sí, però, ja, sí, però hi ha aquest moment.
Això és veritat, això és veritat.
De quart a 9 del matí.
Moltes gràcies per tot, Bundó.
Fins ara, Recomana. Pel que fa al temps, Bartolí, jo no t'acomiado de res, no? Encara ens veurem la setmana que ve o t'agafes vacances?
Jo m'agafo vacances.
Què dius ara? Sí, igual, avui també és l'últim dia?
Sí, és l'últim dia avui.
Carai, noi.
Bueno, vacances, a veure, són 7 dies.
Com sou? O sigui, aquí ningú s'agafa vacances, Déu-n'hi-do.
No, no, no.
Bé,
en
tot cas, Bartolí, pel que fa al temps, em deies, un dia sobretot de calor i de sol.
Sí, sí, un dia radiant. Realment ara no tenim ni un sol núvol. Hi havia una boirina enganxada a la zona de la Conca de Barberà. Aquestes boires matinals es trenquen ràpidament i a la tarda només tindrem algun núvol en zones de muntanya del Pirineu. Prepirineu, molt poca cosa, dia tranquil i sobretot càlid, amb aquestes temperatures que arribaran fins i tot a superar els 35 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, també cap al Pla de Bages. Xafogó la costa, 28-30 graus en general. Sí que és cert que baixen a les comarques de Girona i la tramuntana va situar els termòmetres cap als 33-34 graus. Avui quedaran més frenades, a valors de 29 a 31 en general, però baixa aquest diumenge, doncs, tranquil, de ple estiu, una situació que s'allargarà durant tota la setmana entrant. Demà baixen una mica aquestes temperatures, però tornen a pujar dimarts, dimecres, petites oscil·lacions de temperatura, però vaja, en general, setmana de sol i de calor, com aquest diumenge.
On són les zones pitjors pel que fa a la calor?
A la costa.
A la costa,
sí? A Xafogó, que sí, és on la nit no dona treva. Mm. Però vaja, ja insistim que, per exemple, a l'interior, sobretot Ponent, arribarem a superar els 35 graus amb més facilitat que no pas ahir, també a la Vall de l'Ebre i al Pla de Bages, que serà on avui doncs tindran un dia tòrrid.
Per fer-nos una idea, tens temperatures a aquesta hora?
Sí, ara ja s'enfilen fins als 25 graus a les ciutats de Barcelona i Tarragona, 23 a Sabadell i al Vendrell, 20 a Sant Celoni i a Cervera, 22 a Banyoles, 21 a Lleida, 19 graus encara a Girona, 24 a Tortosa, al Pirineu, una treva amb 11 graus a Viella, 12 a Sort i 15 graus a Sant Pau de Segúries.
10 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Bartolí, tu no ets de Joc de Trons, no?
No gaire.
No, has vist la sèrie.
Ves quina cosa. M'has vist cara de no tenir cara de Joc de Trons.
Sí, perquè saps què em passa? Que tinc la impressió que sóc l'únic del cap de setmana que es mira la sèrie. Jo i el Pardo.
Està bé, bueno, mira.
O sigui, la resta de la redacció...
És una bona mostra, està bé.
A l'equip del programa, només el Blai també, el Blai Morell, òbviament, perquè ja és el seu negociet, per entendre'ns, però sent una sèrie tan majoritària i potser probablement la de més èxit actualment a nivell mundial... M'ha sorprès, noi, avui
és... curiós que sigueu tan pocs els que ho veieu al cap de setmana, és veritat, però jo ho miraré. Ara me n'has agafat ganes, ho has venut tan bé que...
Tens 6 temporades per veure, eh?
Hosti, 6, ja?
Anem per la setena. Avui, a partir de les 3 de la matinada, t'ho dic perquè has vist El Tron.
Sí, l'he vist.
L'hem deixat aquí al damunt de la taula, no, per la gent que s'incorpora a aquesta hora del matí. Tenim El Tron, de Joc de Trons.
També hi ha aquest espècie com...
És un tron, això.
Ah, és això.
És El Tron.
Llavors aquesta capsa està buida.
Està buida, sí.
Val, sembla com un premi, és que allò d'allà indica que és un eriçó com atropellat, saps?
No,
una cosa així.
Però què dius, home? És El Tron, de Joc de Trons.
Dius, no, és un
fet,
tron.
Fet sí, d'espases, sí.
Val.
Que és el tron més incòmode dels Set Regnes. Bé, avui el regalarem entre els oients. Avui algun dels nostres oients es pot endur el Tron, de Joc de Trons, versió miniatura, noi, avui com estem. A partir de les 11 del matí en parlarem amb els pantalleros. Avui els hem mogut de dia per parlar d'aquesta superestrena que és el de Joc de Trons. Gràcies, Bartolí.
Fins ara.
Vuit minuts i arribarem a les 9 en punt del matí.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Bon dia. En el sorteig del cupó cap de setmana de dissabte celebrat ahir, el número premiat va ser el...
98.357. 9, 8, 3, 5, 7. De la sèrie 25. 0, 2, 5.
Avui tens una nova oportunitat amb el cupó cap de setmana de diumenge. Gaudeix del dia. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
La Generalitat t'informa que a Catalunya hi ha molts infants que esperen una família acollidora per poder créixer i desenvolupar-se d'una manera sana i segura. L'acolliment familiar procura un entorn estable a infants que, durant un temps determinat, no poden viure amb la seva família d'origen. No pretén substituir-la, sinó oferir a l'infant afecte, comprensió, estabilitat i seguretat fins que la seva família es recuperi. Si estàs interessat a ser família acollidora, entra al web acolliment.gencat.cat. Adreça't a una institució col·laboradora de l'Institut Català d'Acolliment i de l'Adopció o truca al 012. Tu pots ser la família que està esperant. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Viatges per autopista? La seguretat viària és important per a tu i per a nosaltres. A Autopistes t'acompanyem en els teus desplaçaments i vetllem per la teva seguretat. Davant qualsevol incident, situa't darrere de la barrera o al més allunyat del trànsit i protegeix-te. Estiu segur amb Autopistes.
El diumenge és per Fashion and Arts Magazine. Moda, art i bellesa en una revista purament femenina. Aquest mes, Eva Herzigova, una de les top model dels 90, l'actual imatge de Dior. Visitem Lanzarote per conèixer la vida de les surfistes. I la nova novel·la d'Isabel Allende, Más allá del invierno. Fashion and Arts Magazine. Comença la inspiració. Avui diumenge, gratis, amb La Vanguardia.
RAC 1. Aquest divendres 21 de juliol, RAC1 i CaixaBank presenten Versió On Tour. Viu amb Toni Clapés i tota la colla un final de temporada únic. El Versió RAC1 girarà amb un bus turístic pels carrers de Barcelona. Primera parada a les 4 i 20, Camp Nou, amb l'actuació de Mishima. Segona parada, a les 5 de la tarda a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb l'actuació de Scarlets and the Femme Soul Band. Tercera parada, a 5:45 tocats, a la plaça de Catalunya, amb l'actuació de Los Manolo. La quarta parada la farem al Parlament de Catalunya. I la cinquena i última, a 6:45 del vespre, al Xiringuito Xiroi Cala Nuri, a la platja Nova Icària. Final de festa amb l'actuació de la Copla Contemporània. Versió On Tour. El final de temporada més turístic del Versió RAC1. Us hi esperem. Entreu a RAC1.cat per conèixer tots els horaris i el recorregut del Versió On Tour.
RAC 1. Tots som 1.
Els matins del cap de setmana, dia lliure. Dissabtes i diumenges, de 7 a 2, amb Xavi Bundó.
4 minuts i les 9 en punt del matí. Ens acostem a les 9, vaig adonant-me que de la gent del cap de setmana, fins i tot dels col·laboradors, em vaig quedant cada cop més sol com a fan, com a aficionat a Joc de Trons. És bastant impressionant. Què tal, Carles Fernández? Molt bon dia.
Què tal? Això també forma part del conveni, no? Humiliar i explicar
no.
Les intimitats.
No, no, la humiliació sóc jo. O sigui, penso, sóc l'únic, o sigui, estic sol en aquest món.
Ja passa això,
Què tal, Ivan Guerra? Bon dia,
Que hi ha coses que són molt populars i després resulta que no ho són tant.
Sí que ho són.
O sigui, és la sent el jefe.
És la sèrie més vista del planeta Terra amb diferència.
Però jo em comprometo a veure-la.
Sí?
Però
són 6 temporades i ve la setena ara,
Quan hagin acabat.
Ah, això serà l'any que ve o l'altre.
Ja, doncs no passa res. Perquè
ja no vindrà d'aquí, ja anem amb retard.
No és de molta actualitat, no? No està, oi que no està emmarcat en el moment actual? Per tant, em puc esperar 2 anys tranquil·lament.
No, o sigui, diguem-ne, el problema és que si t'esperes molt, vull dir, els spoilers que en diuen, t'ho faran tot,
No passa res.
Cap problema. Val, perfecte.
Àngelo, també pots tornar a veure el que el vento se llevó i saps com acaba. Que gairebé no sé tan llarga com és, no?
Sí, això... Sí, s'assembla bastant a lo que el viento se llevó amb espases i tallant caps. La resta és tot igual. Àngelo Gilde, molt bon dia.
Bons dies, Catalunya.
Bons dies. La pregunta ja definitiva per acabar la humiliació és: tu tampoc veus Jocs de Trons, oi?
No l'he visto. Quería recomendar una serie que estoy viendo, francesa, Oficina de Infiltrados.
¿Oficina de Infiltrados?
Sí, por lo menos la dan en Movistar Plus. Que es sobre los servicios secretos franceses, su infiltración, sobre todo en Oriente Medio, me está encantando, la verdad.
Caray, y hasta Movistar Plus, dios, Oficina de Infiltrados.
En Francia creo que es una serie de muchísimo éxito. Ya va por. Me falta por ver el último capítulo de la tercera temporada.
Doncs, la resta sou de sèries. Carles, tu no te'n mires?
Jo sí, miro. Però si les miro són d'aquestes que cada capítol acaba, diguem.
Uh-huh.
No, no de les que has d'esperar la següent.
D'acord.
Que sí, que és una sèrie, però no és tan sèrie en el sentit que els capítols van enllaçats.
Estil Black Mirror, per exemple, que no sé si l'has vista, però és de cada episodi comença i s'acaba.
Sí.
O sigui, en si mateix.
I ara estem amb una Netflix d'una advocadessa, ara no sabré el nom, però bueno, és una advocadessa que treballa en un despatx.
Molt enganxat estàs.
Treballa en un despatx. I va bé, perquè si t'adorms...
Sí, no passa res.
No passa res. I llavors...
No hi has de tornar.
Clar.
Bé, és lo de dormirse o que se duerma con quien lo estás viendo siempre es un problema.
Bastante.
O no.
Bueno.
Bueno.
Yo estaría contigo, Ancho.
De totes formes, deia, mira, hi ha algun oient que diu Oficina d'Infiltrados és molt bona. Hi ha algun oient que et dona el seu suport.
Yo la recomiendo mucho, aparte, hombre, no es... No sé, Francia para vosotros no es como para mí Portugal, pero pero casi.
Si tú dius, porque tú estás enamorat de Portugal, ¿no? Clases de U.
Totalmente.
Ya. Yeah.
Sí.
La verdad es que
yo no diría que estoy enamorat de Francia, pero vaya.
No
la semana pasada
matar,
estaba en Lisboa. Quería darte una noticia portuguesa y hacer un comentario, que un comentario puede ser una ruta turística.
Alerta.
Noticia es que el 1 de octubre yo voy a hacer una crónica electoral.
¿Farás una crónica electoral el 1 d'octubre?
Sí,
¿Desde Portugal?
O desde Portugal o desde aquí, o no lo sé, pero haré una crónica electoral, Dios me...